Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La xarxa de centres culturals polivalents i l'Ateneu de Sant Cugat ofereixen un ampli i variat ventall de cursos i tallers per a l'últim trimestre del curs. Des de la cuina, els idiomes o l'art, passant per la música, el bricolatge o el benestar, fins l'esport o la sostenibilitat, completen un programa per a tots els gustos i també per a totes les edats. Des de dilluns de la setmana passada es poden fer les inscripcions. Avui volem conèixer i aprofundir en moltes d'aquestes activitats. Per això hem convidat a la Maria Farriol, que és tècnica de cultura i una de les responsables de la xarxa de centres culturals polivalents de l'Ajuntament. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Que més repeteix, perquè la setmana passada la vam convidar a l'espai de joves del Núvol per parlar precisament de programes i
més
tallers.
Més orientats a joves.
Exactament.
Mateix, però més pensat amb els joves.
Avui ampliarem general, aquest ventall.
Estupend.
I el Toni Ramon, gerent de l'Ateneu, molt bon dia.
Bon dia.
Que ve acompanyat per la Isabel Carreño, que és la programadora dels cursos que s'ofereixen en aquest espai a l'Ateneu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada jo deia, oferta per a totes les edats i tots els gustos. És així? Cobrim una mica totes i no totes les edats, vull dir, per grans i petits, i molta varietat.
A veure, en el cas de la xarxa de centres culturals polivalents, i penso que l'Ateneu també, en tot cas ens ho explicaran, penso que sí. És a dir, tots els gustos, en el sentit de que hi ha moltes àrees temàtiques diferents i dins de cada àrea temàtica moltíssims cursos. A més, en el cas de la xarxa de centres, hi ha cursos per infants, hi ha cursos per joves i hi ha cursos per adults. Per tant, arribem a tot el públic. I finalment, amb tipologia de cursos també, perquè hi ha des d'un curs trimestral a monogràfics, que són petits tastets, on amb una, dues o màxim tres sessions pots tenir una mica de coneixement del que t'hagis apuntat i per satisfer una mica la inquietud i a partir d'aquí doncs, decidir si ho amplies més amb un curs trimestral. Per tant, penso que sí que arribem a pràcticament tota la població.
Mm-hmm. El cas de l'Ateneu, Toni?
Nosaltres fem una programació molt eclèctica, igual que la xarxa. No pensem la programació, diguéssim, per franges d'edat, més enllà de quan programem coses específiques per a infants, però sí que és veritat que la diversitat que ofereixes, tot i que no la posis sota un epígraf d'activitats per a joves, doncs tenen doncs, presència, no?, aquests perfils d'edat, en diferents cursos doncs, de danses de benestar. Però després també t'emportes algunes sorpreses, perquè programes un curs que et pots plantejar més doncs, que atraurà el públic adult, i normalment és així, però potser et pots trobar gent molt jove, com és en el cas de narrativa, doncs no? Hi ha persones, concretament una noia molt jove, que està venint a aprendre doncs, a escriure, a articular una novel·la, doncs amb grups que d'entrada no era a qui dirigies, no? Però bé, la programació, al ser tan diversa, doncs al final t'acabes emportant sorpreses d'aquest tipus. No l'orientem en la seva comunicació a un grup edat concret, però sí que la realitat és que bueno, és una programació que atrau, sobretot en el nostre cas, a una edat doncs, que pot rondar al voltant dels 40 anys, però que en algunes de les especialitats atrau a públic jove també.
Mm-hmm. Hem parlat, doncs, de que hi ha una àmplia varietat, també per, diríem que per una àmplia població. Per a totes les butxaques, anem a tocar allà on...
Jo penso que també. Penso que hi ha diferents preus, hi ha uns preus públics aprovats, en el cas de la xarxa de centres culturals polivalents, que són 7 equipaments municipals, per tant, hi ha uns preus públics aprovats. A més, hi ha uns descomptes per famílies monoparentals, aquells joves que tenen la T10 també tenen un 10% de descompte, i per famílies nombroses, per tant, pensem que els preus són assequibles a tothom. La prova està en que els cursos s'omplen i que n'hi ha, i que repetim, i que augmentem en quant a número d'usuaris, no? Jo penso que sí.
En el vostre cas, Toni?
Nosaltres no tenim el ventall aquest de descomptes, doncs, que deies, de monoparental, família nombrosa, etc. Bàsicament, nosaltres som entitats sense ànim de lucre, la xarxa doncs, és Ajuntament de Sant Cugat, per tant, doncs, hi ha un suport econòmic i d'infraestructures a darrere que nosaltres doncs, no podem disposar i per tant no els podem oferir a dia d'avui. també és veritat que amb l'Ajuntament fa anys que s'està treballant per arribar a tenir un conveni de col·laboració estable, no? I que doni certa doncs, estabilitat a la nostra activitat, i segurament en el moment que això sigui una realitat, doncs també ja podrem entrar també en aquesta roda de descomptes. Sí que és cert que l'Ateneu té un ampli ventall d'activitats socials on ens dirigim a públics amb risc d'exclusió, que poden fer activitat o a un molt baix preu o fins i tot gratuïta, i després, com a entitat sense ànim de lucre que som, pròxims a la ciutadania, es fa de més i de menys en tots els casos. Per tant, jo crec que sí, que l'ampli ventall de cursos també té un ampli ventall de preus, i sempre en el tu a tu i en les situacions que es poden veure complicades, doncs bé, es pot fer de tot.
I en el vostre cas sí que hi ha, diguem, una distinció entre socis i no socis a l'hora dels preus en aquests cursos, no? És l'únic avantatge que tenen els socis quan volen també participar i accedir a aquestes activitats?
Els socis tenen també, a part d'aquests descomptes, tenen alguns avantatges en les inscripcions. Per exemple, totes aquelles novetats tenen preferència abans que el públic general a inscriure's. Tenen de tant en tant doncs, algunes activitats pensades per socis, tenen algun descompte en algun comerç col·laborador o en algun centre cultural col·laborador, però sobretot un soci a dia d'avui no deixa de ser, i així volem que ho vegin també, no? Un mecenes doncs, d'una entitat que sense la seva presència no existiria. O sigui, l'Ateneu, si no tingués els seus socis, la seva junta directiva i tots els voluntaris doncs, que s'arremanguen a diari, no hi seria. Per tant, quan comuniquem o quan expliquem quines són les avantatges de ser socis, sí, n'hi ha unes que són econòmiques, que poden sortir més o menys a compte si fas molts cursos, però sobretot el que hi ha darrere d'una entitat és una implicació i un acte de mecenatge. Si no hagués estat pels socis, doncs a dia d'avui a Sant Cugat no hi hauria l'Ateneu, però no hi hauria la Unió, no hi hauria l'Esbar i no hi hauria moltes altres entitats, no?
Inscripcions es van començar la setmana passada, dilluns, en els dos casos, tant de l'Ateneu com de la xarxa. Hi ha un tancament, hi ha un termini fixat o depèn una mica en funció de la demanda que hi hagi en cada curs, en cada taller?
Sí, en principi a l'Ateneu no tanquem inscripcions cap data fixa, sinó que els cursos estan oberts fins que s'omplen o fins que comencen, que comencem el 28 de setembre. Per tant, hores d'ara ja n'hi ha uns quants que estan tancats, però encara n'hi ha molts que queden algunes places. Dic que tancar una data no, que no ho fem.
Després, si els cursos no donen contingut, matèria, per entendre'ns, o sigui, podries mirar de la narrativa que deia abans, o un d'idiomes, etc. Si són cursos més relacionats amb el benestar o tot això, les places queden obertes i, a més, el preu s'adapta a les sessions que puguin restar en aquell curs. Eh? Vull dir que n'hi ha que no, perquè s'està donant contingut, i altres que són més oberts, diguéssim, doncs, per exemple, fins i tot podrien ser els de cuina, eh? Es pot també inscriure a mig curs i a més el preu queda adaptat a les sessions.
Maria?
Bé, no, nosaltres més o menys passa el mateix, el que passa que sí que marquem una mica la data del 17 al 18 per també nosaltres tenir una mica clar durant quin període es poden fer les matrícules. Això no vol dir que, per exemple, hi ha monogràfics que no comencen la setmana del 8 d'octubre, sinó que comencen una mica més tard, perquè potser només són dues o tres sessions. Evidentment aquí, malgrat hi hagi un període d'inscripció amb unes dates concretes,
hi ha una certa flexibilitat.
Hi ha una certa flexibilitat, evidentment, que hi ha una certa flexibilitat. I llavors, com deia el Toni, també juguem una mica que si per muntar un grup ens falten un parell de persones, doncs aquí també som una mica més flexibles. Si ve una persona el dia 18 o ve el dia 19, doncs evidentment no li direm que no, però sí que marquem una mica les dates.
Anem a centrar-nos ara en els programes, en els continguts, que és el que segurament interessarà a la gent després d'aquesta informació bàsica que també necessiten i que segur que us pregunten quan s'hi acosten. Hi ha un tema que m'ha cridat molt l'atenció i una temàtica en concret, que és el tema de la cuina, perquè en els dos casos, tant en el que programeu a la xarxa com el que programa l'Ateneu, és una de les novetats, diria jo, de la més destacada, que hi ha un boom per ser cuiner, per no sé si la televisió aquí ha tingut influència.
És que la televisió ha tingut influència. De fet, nosaltres, des de la xarxa, estrenem cuina al Casal Torreblanca, obrim una nova aula gastronòmica en el casal i ve fruit d'una demanda. És a dir, havíem fet alguna cosa de cuina important i que havia tingut molta gent, com maridatges, tastes de vins, a la Casa de Cultura, i fruit de la demanda, bueno, quasi que ens hem convist una mica obligats a provar d'obrir aquesta nova aula gastronòmica. I, per tant, nosaltres sí que ens estrenem aquí amb una nova aula gastronòmica, el Casal Torreblanca, on programem més de 15 cursos, amb unes 200 places aproximadament, i que bàsicament tenen, són cuina de mercat, amb cursos com carns, peixos, arrossos i pastes, pastisseria i rebosteria, una tercera línia seria la cuina saludable, després tenim algun curs de cuina temàtica, i els vins i maridatges que et deia que s'havien fet bàsicament a la Casa de Cultura els traslladem a la nova aula gastronòmica. I després hi ha, hi ha dos tallers familiars, en el qual aquí ja entren les famílies, pares, mares i fills, i per tant bueno, és la novetat, una de les novetats que presenta la xarxa aquest trimestre.
O sigui que aquí aneu forts.
Bueno, a veure, és la intenció és fer-ho i fer-ho bé, igual de bé que ho han estat fent l'Ateneu fins ara, i que, bueno, però ja et dic, fruit de la demanda, eh? Pensem que ha d'haver-hi oferta per tothom i que és fantàstic que puguin haver-hi dos espais on es facin aquest tipus de cursos.
I en el cas de l'Ateneu, ja se'n feia alguna cosa, no?
Sí. Bueno,
però s'ha ampliat.
La trajectòria ve de lluny. Nosaltres tenim, diguéssim, tres grans camps gastronòmics, que seria els tastos de vi, que són presentacions de cellers, per entendre'ns. Per exemple, si la Casa de Cultura estava fent els maridatges doncs amb el Manel Guirado, i que funcionen i funcionen bé, doncs no volíem reproduir el que ja s'estava fent, i el que vam comentar doncs, amb Vins Noé, que és col·laborador en aquesta activitat, doncs era anar a buscar una presentació de celler, una presentació més de la mà del productor, no tant d'un crític o d'un sommelier, que és un altre servei, és un altre producte i funciona, però nosaltres volíem anar a saber què passa, no? Abans de que posem el tap de l'ampolla, no quan obrim el tap, que també l'obrim i ens el bevem, sinó què ha passat abans, com l'hem fet, per què l'hem fet d'aquesta manera, per què aquestes varietats, quines característiques li dona la terra, el clima, etc., d'aquella zona, quina tradició té el celler, i d'alguna manera buscàvem més el cos a cos productor-consumidor. Aquesta seria una de les àrees. Després, la de les penyes gastronòmiques, a l'Ateneu doncs, tenim tres grups en aquests moments doncs, que venen un cop al mes i funcionen a l'estil basc, de penya gastronòmica, doncs un grup d'amics, dos, tres cuinen, tots junts s'ho mengen i passen un vespre agradable.
Deixa'm un incís.
Sí.
I caben les dones?
I tant, les penyes nosaltres no les regulem, diguéssim, senzillament.
Home, al País Basc les penyes són tancades.
Sí, són de tradició molt masclista.
Sí, per això.
No, nosaltres sí que hi ha una penya que és un grup de companys de feina, diguéssim, que venen. Després n'hi ha una altra que a l'entorn del Pipa Club, vull dir que hi ha dones també en aquest cas, i la tercera, com no les veig jo directament, ara tampoc et sé dir d'on surten, però n'hi ha tres que estan venint habitualment. I l'altra serien els cursos de cuina. Els cursos de cuina hem tingut doncs, fins fa un parell d'anys, sobretot el pilar important era l'Ali Domènech, que havia tingut el restaurant doncs, el Toc aquí a la plaça Pep Ventura, i que la Maria Ferrer el coneix perfectament.
Estem tots vinculats, una mica.
I llavors ella...
Agradablement vinculats.
En el fons és un poble, això.
Exacte. Ens oferia la iniciació, mercat i cuina del dia a dia, si no m'equivoco. Menús del dia a dia. I tot i que la substitució ha sigut complicada, doncs perquè era una molt bona professora, doncs, bueno, vam reinventar una mica tot el que era la cuina.
L'hem trobat.
I crec que ha funcionat bé. Vam iniciar doncs una col·laboració amb restaurants, la mantenim, aquest any amb el Kitsuné, que farà doncs el que és la cuina asiàtica, sí, el Chemi del Kitsuné, el restaurant oriental doncs, de la plaça Pep Ventura, que a més també té un takeaway, etc., i està tenint un creixement important. Doncs ens farà aquest curs de cuina asiàtica, repetirem el d'iniciació, que realment va funcionar doncs, molt bé, i els d'iniciació de l'any passat tiren endavant amb la cuina del dia a dia, per tant passen de nivell i continuaran cuinant a casa nostra. I després també un curs que va funcionar força bé va ser aquest de què fem per dinar i què fem per sopar, per ajudar doncs, a tots els que
organitzar-nos.
Ens responsabilitzem no, de la cuina de casa, doncs, de tenir una mica d'inventiva, de fer una cuina sana i diversa, no? Que moltes vegades et quedes allò doncs, tancat a fer la verdura i la carn a la planxa i els caldos i el peix, i llavors, bueno, doncs, d'alguna manera, cuina sana, però diversa, divertida, i que la família quedi encantada. A partir d'aquí, ampliem doncs, amb la cuina vegana, la cuina en italià, o sigui, cuina italiana en italià, per si a més tens ganes de practicar aquesta llengua.
Dos en un, no?
Dos en un. El taller de pa artesà, recuperació de pans, la cuina de carmanyola, per tots aquells doncs, que han de menjar a la feina. I bé, amb tot això doncs, crec que donem un ampli espectre, tant de la cuina pràctica, de la cuina diària i sana, com de la cuina exòtica, no? Jo crec que arribem a... Jo crec que a molts públics que es poden aficionar a la cuina, doncs cadascú des d'una branca diferent.
El que m'ha cridat l'atenció, Isabel, és aquest nou curs de cuina freda per a nens.
Sí, sí, sí.
I això és... respon a una demanda o és això... una aposta vostra o...?
De cursos de cuina per nens ens en demanen sempre, perquè no és una cosa que es trobi sovint, llavors, bueno, normalment, de tant en tant, no tenim molta cosa que sigui exclusiva per nens durant el curs, però de tant en tant. I si sigui aquest, doncs, bueno, és una bona aposta. A més, tenim col·laboració amb el mercat de Torreblanca i, bueno, tenim una sessió gratuïta per provar-la aquesta setmana i, de moment, pinta molt bé. Sí, sí.
Maria, jo crec que el tema de la cuina queda clar que hi ha una oferta amplíssima que ha crescut respecte de l'any passat amb la incorporació que feu a Torreblanca. Vosaltres, hi ha alguna novetat més que volguessis destacar que es faci en qualsevol dels centres?
Sí, mira, a mi m'agradaria destacar dues novetats més. Tornem a Torreblanca, al casal Torreblanca, on tenim l'oficina musical La Pua, que és un servei que també depèn de la xarxa de centres culturals polivalents, i des de La Pua, a part d'oferir a totes aquelles agrupacions musicals, músics, formació, serveis, informació i assessorament musical, programació, difusió dels seus concerts, de les seves... tot el que facin amb tema música, sí que hi ha una part de formació i que, per tant, la tenim inclosa dins de la xarxa de centres culturals i dins del catàleg de cursos i tallers. En el cas de cursos, des de l'oficina musical de La Pua, per exemple, oferim improvisació sobre blues, xalaparta, iniciació, pro tools, percussió corporal, màrqueting per a músics i construeix-te el teu pedal de guitarra tipus Fall Town OCD.
Ah, hi vam estar parlant, precisament.
És veritat, sí?
De tot. Sí, ah, sí, 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 amb La Pua.
Alguna xerrada i alguna masterclass. Ho dic perquè, malgrat és un servei, també hi ha la part de formació i que l'incloem aquí, i no només és per joves, sinó per joves adults, però des d'un aspecte absolutament musical.
El Centre d'Art Maristany continua oferint l'oferta més artística, no?
El Centre d'Art Maristany és potser el centre més especialitzat en temes d'art i tots aquells cursos que es realitzaven fins ara a l'Escola d'Art i Disseny ara es realitzen al Centre d'Art Maristany, a càrrec d'entre tallers. Llavors, l'Escola d'Art i Disseny organitza també a través del Centre d'Art Maristany tota aquesta sèrie de cursos, a part de tallers familiars, visites guiades a les exposicions i, per tant, dins d'aquest centre, tots els cursos molt relacionats amb l'art.
I els centres de Mirassol, La Floresta i Les Planes, algun curs, algun taller, alguna proposta que sigui rellevant, significativa, alguna novetat?
Bé, intentem sempre que cada trimestre hi hagi novetats en general a tota la xarxa. De fet, aquesta vegada en presentem 180 de cursos diferents i, per tant, intentem que sempre hi hagi alguna novetat. Per tant, si ens ho mirem, segur que trobarem, per exemple, al Casal Les Planes, hi ha alguns cursos relacionats amb l'esport, perquè hi ha unes pistes esportives que estan just al costat del Casal Les Planes i des del mateix casal podem organitzar algun curs allà relacionat amb l'esport, com alguna gimnàstica de manteniment, inclús petanca, una mica d'iniciació a l'esport. Vull dir que sempre intentem que a cada un dels centres hi hagi algun curs nou, perquè és una mica el repte, no?, que cada trimestre puguem presentar alguna coseta nova.
En el cas de l'Ateneu, també incorporeu novetats. Quines serien les més destacades i en quines temàtiques, Toni?
Jo en destacaré dues, l'Isabel, si vol dir alguna cosa més. El polonès és una llengua que s'afegeix a les que ja veníem desenvolupant. El Janek, segurament alguns santcugatencs el coneixeran, és un polonès ara afincat a Sant Cugat que es va enamorar de la cultura popular i tradicional catalana i fins i tot ha muntat doncs, entitats de cultura popular i tradicional a Polònia, per tant, un noi que perquè és professor nadiu, doncs està plenament integrat i encantat de viure aquí a Sant Cugat i a Catalunya. I després una altra novetat, no seria un curs concret, sinó destacaré un gruix de cursos que els hem posat sota l'epígraf de Fes-ho tu mateix, que són tots aquells cursos dirigits doncs, a fer de manetes a casa, a arreglar-te tu mateix les coses, a cultivar un hort urbà doncs, en el balcó o a la finestra, a aprendre a cosir a màquina, fer-te pa a casa, a fer costura per arreglar-te la roba i les coses, confeccionar-te tu mateix la teva pròpia biblioteca. D'alguna manera està inclòs en aquest arregla-t'ho, fes-t'ho tu mateix, aprofita tot el que tens. No?
A recuperar una mica el que es feia abans.
Exacte. I en moments de crisi va molt bé, però un cop superada la crisi podríem també adquirir una mica de consciència de que no cal tenir aquest consum tan ferotge quan moltes coses te les pots arreglar i reaprofitar.
Uh-huh. Isabel, vols afegir alguna cosa més? Ens queda un minutet.
A veure, sí, a part dels de cuina que ja n'hem parlat abans, tenim també els tallers aquests que poden ser curiosos, del taller de somnis, de pànic escènic, aquests també han tingut molta... han sorprès i han tingut molta demanda i també hem ampliat l'àrea de les manualitats amb un taller d'escapbooking, bueno, així, res, la resta ja està.
Bé, doncs hem intentat fer una ullada molt ràpida només de cursos i tallers. Ja sabeu que tant l'Ateneu com la xarxa programen una sèrie d'activitats puntuals al llarg del curs que segurament doncs, haurem d'anar avançant en altres edicions del nostre programa. Agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat la Maria Ferriol, el Toni Ramon i la Isabel Carreño per parlar del tema. I arribem al punt de les notícies. Nosaltres continuarem després de la informació al Sant Cugat a Fons.
Sant Cugat a Fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.